Nadal i Nadal. Has editat llibres, no?, sobre tot aquest fenomen que estàvem tractant ara mateix i tot...
Sí, sí, surt el tema, clar.
Qüestió lamentable i trista que avui ens porta a preguntar si s'ha de retirar la pàtria potestat dels condemnats per violència de gènere. I no sé si, Rafael Nadal, Jordi Nadal, bon dia, bona hora, si veieu a les noves generacions una conscienciació eficaç i efectiva.
No, jo crec que amb algunes coses s'han fet fins i tot passes enrere. Jo crec que la meva generació i la posterior, que no fèiem les coses massa bé en tot aquest terreny, perquè la comoditat, aquí hem de partir de que la comoditat que et dona ser home en el sentit del privilegi feia que hi hagués molt poca tendència a afrontar de veritat els temes.
Arribaves a casa i ho tenies tot fet.
Clar, i no t'ho preguntaves, deies, escolta, anem tirant, que està perfecte. Però va arribar un moment que, com a mínim, hi havia consciència d'una certa vergonya. I com a mínim, hi havia consciència de que estaves en fals en determinades actuacions. Jo crec que algunes d'aquestes coses s'han revertit. Per exemple, si anéssim... algun dirà, això són tòpics, però si anéssim a casa, repartiment de feines domèstiques, a l'hora de parar taula, a l'hora de treure plats, a l'hora de rentar plats, a l'hora de fer llits, en una família amb un nen i una nena... tornem a estar en què el nen està assegut al sofà amb el pare i l'avi mirant el partit de futbol i la nena està parant taula i es dona per sentat. Jo crec que amb això i ara ens estarà escoltant gent que diran pots comptar de cap manera, bueno, segurament a moltes cases no, però jo crec que a moltes cases d'una manera segurament majoritària tinc la sensació que s'ha tirat enrere i a les escoles que s'ha fet un esforç molt important, però no sé si s'ha fet amb encert.
Una de les coses més impressionants de la pel·lícula Invictus és veure Nelson Mandela quan ja era president, que es feia al llit cada matí. És a dir, la teva pregunta, si anem endavant o enrere, moltes coses anem enrere i contribueix una part, mals patrons culturals, etc etc. Pèssimes pel·lícules, a vegades hi ha bon cine, però hi ha cine pèssim que dona molt mals exemples i molt mals patrons i idees. Pèssima, el món digital també facilita molt la tribu, el fer mal, el a veure qui la fa més grossa. No sé, anem enrere en moltes coses.
Entraríem en una polèmica molt complicada, però lletres de determinades cançons...
No, reggaeton.
En aquests moments hi ha coses que foten els pèls de punta i que les canten nens amb 7 i 8 anys, eh?
Sí, hi ha una espècie de manca de pudor. De fet, és que és un moment no especialment dolç per la intel·ligència, ni per la humanitat.
Doncs perquè... vinga, va, millorem-lo una mica, va, a mesura del possible, a partir dels vostres llibres. Jordi.
Jo us parlo avui d'un autor alemany, Ferdinand von Schirach. Von Schirach, nascut a Múnich en 1964, un escriptor i jurista alemany, que ha escrit uns llibres extraordinaris, molt inquietants. És un escriptor de renom internacional, publicat a més de 30 i pico països, best-seller de cal ample, s'ha portat les seves obres a la pantalla, advocat penalista de professió, explica amb 3 volums de relats Crímenes, publicat per Salamandra, com els altres, Culpa i Castigo, unes històries humanes de persones a qui ell ha conegut i, canviant algunes coses per un tema de discreció, a qui ell entenc ha defensat, que et posen la pell de gallina. Perquè fa una anàlisi molt fred del delicte, de per què la gent comet delictes, alguns grandíssims, i si hi ha o no hi ha el sentiment de culpa, i si hi ha o no hi ha càstig, i si hi ha o no hi ha venjança. És molt inquietant. És absolutament extraordinari i són llibres durs, però on aprens coses no còmodes de la condició humana. És molt impressionant. A mi, els 3 llibres que he llegit de contes del Schirach m'han impressionat molt.
Rafael.
Mira, La ment nul·lara, que és el llibre que avui porto, és una novel·la d'aquestes fantàstiques que remenant divendres a casa vaig retrobar i vaig voler rellegir i vaig pensar, mira, és una d'aquelles lectures que no decebràs seguríssim. És la història de la Rosalia Inzerillo, una menolara, una nena que es dedica a collir ametlles, que de més joveneta entra a servir a la casa dels Alfalipe, que són els rics del poble, a la Sicília de mitjans del segle passat. I la dona comença a prosperar dintre de la família fins que acaba sent l'administradora dels rics del poble, té unes habilitats innates per a l'administració, acaba aconseguint, a més, que aquests rics, quan els seus equivalents es van arruïnant amb el pas del temps, amb els canvis a l'economia, ella aconsegueix que aquests aguantin fins a l'últim moment amb la seva riquesa, ella també es guanya bé la vida amb aquesta nova feina. El llibre arrenca, el primer paràgraf és la mort de la Menulara, i quan mor descobreixen que ha deixat una sèrie d'encàrrecs, alguns d'ells sorprenents, i es comença a propagar la notícia de la mort amb grans esqueles en els diaris, pels carrers. Ja sabeu que a Sicília hi ha el costum aquest de clavar pòsters amb la, anunciant la mort de les persones, i aleshores el poble, tothom comença a fer-se preguntes, fins que el dia de l'enterrament, a més, entra d'una manera molt notòria el gran capo mafiós a presidir l'enterrament, i aleshores ja les conjuntures en el poble es disparen. És un fresc molt Gato Pardo, que descriu molt bé les contradiccions, les passions, les emocions d'aquesta Sicília, de rics riquíssims i de pobres pobríssims sotmesos en els rics. És un fresc que fan, o sigui, parla tot el poble sobre la Menulara, és ella vista per als altres, que mica en mica ningú coneix la realitat absoluta de la Menulara, tothom en coneix un tros, i a mesura que van parlant tots els veïns, tots els testimonis de la seva vida i de la vida dels seus amos, s'acaba confegint i s'acaba coneguent qui és aquest personatge. Aquest és un llibre escrit per Simonella Agnello, que és una aristòcrata siciliana traspassada a treballar a Anglaterra, on primer obre un despatx d'advocats que treballa sobretot en el món de la immigració, i posteriorment es jutja, i es jutja d'un tribunal que seria una mica l'equivalent als tribunals de menors. Per tant, és una persona que coneix els de dalt per posició i per naixement, coneix els de baix per feina, i és capaç de fer un retrat magnífic.
Dues obres, doncs, a tenir en compte, dos llibres a tenir en compte. La Menulara, de Simonetta Agnello, va ser traduïda, per cert, a 19 idiomes, crec recordar. Ho va publicar...
Sí, sí, una obra molt popular.
Tusquets aquí, en castellà, Tusquets, i La Magrana,
sí,
en català.
Sí. Mm?
I la recomanació que avui ens fa el Jordi Nadal és Castigo, de Ferdinand von Schirach.
Una obra molt inquietant, et fa pensar a vegades en coses de Kafka. Els personatges als quals són descrits són gent d'una solitud extrema, de vides a vegades molt inquietants, molt sòrdides, però s'aprenen coses de la vida, perquè, és clar, no tot el dia pots estar veient només pel·lícules del Frank Capra, Que bello es vivir, i aprens d'una gent que viu una atmosfera molt dura. El Víctor Amela deia la contra de La Vanguardia, perdó, unos relatos filosos como bisturí de hielo. I el periodo que deien, no sé què tal seria von Schirach com a advocat, però els hi puc assegurar que com a observador de l'ànima humana és insuperable la seva barreja d'estupor, empatia, humor involuntari i un apropament gairebé notarial al món del crim resulta admirable. Quan es llegeix a von Schirach, és com si de cop entres a un d'aquells taxis que la temperatura posa 18 graus. T'entra fred, et fa venir calfreds, però és, alhora, una manera molt intel·ligent de no viure una realitat idealitzada, perquè el món és dur. I aquest senyor, quan escriu, parla d'un món dur.
I per què parles d'un taxi amb 18 graus, si és aquest estudi? No cal anar al taxi.
Sí, jo volia dir-te indirectament, Josep Cuní, que estic a punt de posar-me la gorra, perquè dels dos Nadals jo sóc el pelat, i ventre fred hasta la closca.
Però 14 graus. Has de saber que quan entres a un plató, a un estudi, on hi soc jo, són 14 graus.
Doncs res, aquesta estona que ens hem estat esperant mentre parlaven de la violència de gènere, m'he posat la bufanda.
L'altre Nadal ni se l'ha tret a la bufanda ja, eh?
Sí, però jo he de reconèixer que amb els anys que fa que treballo amb Josep Cuní, devíem començar a 12 graus i hem acabat a
14.
Tu dius 14, però jo crec que en tant en tant els puges... Jo crec que t'has fet gran, com els altres. Els altres venim ja molt abrigats. Bueno, tu també, jo crec,
sí,
que...
Sí, avui sí.
Abans
avui
veníem només amb camisa, ara jo ja he pres... Que
sí, abans amb camisa i arremangada, però exacte, ara ja amb jersei.
Samarreta tèrmica, samarreta tèrmica.
Nadals, moltes gràcies, molta salve, la setmana entrant. Molt bona hora.
Adéu.
Bon dia, Josep.